bon dia pel dematí i bon diumenge, dia 10 de març. És la meva incorporació al dia perquè la intro sigui diferent. Nosaltres som el Penedès cap de setmana, som la Judit Gensà i l'Aina Soler, i aquest matí us acompanyarem per fer-vos un matí més dinàmic, fresc
però
i divertit.
Estic sentint molta vergüenza ajena per les paraules que estàs deixant anar per la teva boca.
És el que ens diuen.
Però tu has de fer una gràcia diferent, ja no som noves.
Espera, tot això ho fem...
Espera, que no he acabat.
No, tot això ho fem amb el Joan Amat, posant la seva màgia al control tècnic.
Prou. El resum seria que estarem aquí tot el matí, que ens ho passarem molt bé tots junts i juntes.
I tant! I amb nosaltres estaran, primer de tot, la Mercè Casas amb la seva secció de Salsa Rosa, que ens portarà la informació de la societat Famosil, que més ens interessa i que ens encanta parlar. Tot seguit, la Luna amb la seva secció de Cuida't. Avui ens tornarà a portar un convidat o convidada i parlarem de cuidar-nos. Seguidament, a Quim Descobriment, el Quim Mercè ens recomanarà cançonetes. Avui també crec que hem convidat. I, per últim, el Nil Coral i el Marc Martí, a Síndic de Queixes, doncs no diré que es queixaran, perquè ja no es queixen, ens parlaran d'algun tema actual o no actual, algun tema dels seus. Dit això...
Tinc coses a dir.
Què ens has de dir? He dit que és 10 de març, oi?
Sí, si no la gent ja sap que és diumenge, és el dia del senyor i del descans.
Sí.
Això que ara diré podria ser una reunió interna nostra, però ja que estem aquí ho aprofito i a veure què et sembla.
Vale.
He pensat que vull tenir una secció.
Espera't,
vaig a gestionar-ho millor el que estic dient. Tot una cosa és que a l'estiu fem specials editions de... ara tu fas una secció, deixem descansar els nostres convidats, col·laboradors en certs moments, i llavors nosaltres desenvolupem habilitats per omplir temps de forma divertida.
Vale.
Doncs tinc dues propostes de secció que podria assumir jo algun dia que tu em deixis fer-ho.
Vale.
Vale.
Però
I diràs,
farem fora algú?
No. Per exemple, alguna setmana no pot venir X persona.
Vale.
Pel que sigui. Pues jo tinc suficient coses pensades que vull explicar, però que no em dona temps en certes seccions o al principi del programa, com per ocupar l'estona que et faci falta.
Però aquestes coses seran coses que la gent li interessi?
Això jo no ho sé.
Perquè a l'estiu fèiem coses que no entenc.
Ah, coses que no entenc.
Que no acaba de ser interessant.
Sí, perquè al final el que fas és expressar coses que potser la gent no s'atreveix a dir que no entén perquè li fa vergonya.
Depèn del límit, perquè tu a vegades dius coses que...
És que n'hi ha moltes que no entenc.
Has de posar...
Sóc una persona curiosa. I aquí és on entra també part de la secció que t'estic proposant.
Aviam.
Tinc dues propostes de seccions que tindrien dos noms diferents, tot i que seria jo la mateixa persona que les explicaria, però serien temàtiques diferents. Llavors potser un dia te'n faig una i un altre dia te'n faig una altra. Tota l'estona seré la Judit, en plan, no canvia la meva personalitat ni el meu nom. Molt bé, la primera, com bé dèiem, són sobre coses curioses, però no coses curioses de...
La Torre Eiffel mereix no sé quants...
No, coses curioses que són interessants a la vegada. Per exemple, jo saps que consumeixo molt el TikTok, faig un gran ús i abús d'aquesta plataforma. Pues ara tinc un tema estrella, que m'encurioseix molt.
És que em fot una por, perquè t'ho hauré de dir finament que és una santa merda.
És que va per aquí, va per aquí.
Aviam,
molt bé. És sobre la caca. Sobre la merda. O sigui, la caca, els excrements de les persones.
Sí.
I és tot el tema de l'aparell intern de la caca. I llavors, per què és interessant? Perquè hi ha moltes coses sobre la caca que la gent no sap i que estaria bé que sapiguessin i que jo les he estudiat i les puc explicar.
I les explicaràs tu, Judit Gensà.
Sí, perquè sóc un especialista en aquest tema.
Amb la teva font, que és el TikTok.
No, perquè aniré contrastant la meva informació. Però de veritat, et sorprendries i encara em faries preguntes i encara les podries respondre.
Però això serà una secció d'un dia.
Clar, un dia d'una caca, he dit coses curioses.
Vale.
Aquesta és una de les meves facetes. I l'altra faceta, que seran coses curioses, recordem, interessants i que tenen un ús després a la vida real per la nostra audiència, i l'altra serà un tema que he tocat més d'una vegada, que són els openings dels dibuixos animats de quan érem petits.
Aquest no em sembla.
No he acabat d'explicar-te-la encara. Llavors, jo el que faria és posar les cançons més famoses, o sigui, els openings i els closings, no sé com es diuen els closings, és a dir, la cançoneta d'entrada i de sortida de quan érem joves, i llavors comentar els meus personatges preferits i relacionar-los amb persones que existeixen a la vida real. És a dir, a mi aquesta persona sempre m'ha recordat aquest personatge i t'explicaria per què amb cançoneta de fons. Ho trobo una idea estupenda.
Jo crec que la gent li sudarà.
Bueno,
quin era el teu personatge preferit? Dinuyasha?
No! Seria una cosa diferent.
A més, tenint en compte que la gent que ens escolta no deu tenir ni idea de qui és Dinuyasha.
Però jo estic aquí per explicar. La gent ha de tenir open mind, ha d'estar oberta al món, als records.
Dóna-li un tomet.
Bueno, però la de la caca t'ha agradat? Bueno, escolta'm, tampoc em tinguis les portes a la cara.
M'agrada per
bueno,
un TikTok.
Vés-hi pensant.
Per 20 minuts parlant de caca.
És que és un món molt interessant. Bueno, bueno. Caca, però te'n podria dir una altra.
Bueno.
Em deixaràs fer aquesta secció?
Aquesta sí, l'altra no.
L'altra pot ser un dia moltes... O sigui, bueno, ja anirem veient. Però, de moment, el 50% de les directores del programa estan d'acord en que jo pugui fer aquesta secció, no?
L'haurà de desempatar el Joan Amat.
Bueno, ja anirem veient. Però jo crec que això ens obriria moltes portes i la gent tindria moltes preguntes. I nosaltres les sabríem respondre, perquè contestar les nostres fans.
I tant, perquè sempre ho hem fet.
Bueno, ja anirem donant
informació.
Però que sàpigues que jo estic pensant en aquestes coses. Ara hauràs de donar... Un altre dia m'hauràs de dir idees de les teves seccions, clar. Ja te les aprovaré, ja veurem si te les aprovo o no te les aprovo.
Jo bueno. tinc una candidatura.
De què?
De secció.
Bueno, doncs me la
desenvolupes. Però no és meva, no és meva, és d'una altra persona.
Bueno, doncs ja
haurem d'anar a començar.
Sí, haurem d'anar a començar ja.
Vale, doncs posem la capçalera. La nena més mona dels diumenges i ha arribat als estudis de ràdio.
Gràcies, Aina. Normalment no em reps així. M'alegro que avui m'ho diguis.
No ets tu, Judit.
Vaja.
És la Mercè Casas, que arriba amb la seva secció Salsa Rosa per començar aquest diumenge matí tan bonic i preciós amb molta informació que necessitem saber. Bon dia, Mercè.
Bon
Hola,
dia.
Mercè. Bon dia. Que cute, és veritat.
Què?
Que cute.
Que cute.
És que he dit que cute, i ha quedat raro.
Però el que cute el què?
A la presentació de la Mercè avui. Que la Mercè.
I les presentadores, també.
Que cute, eh?
Que cute, eh?
En fi, no estem aquí per fer anglicisme, sinó per posar dins de la olla tota la sopa. Oh. És que no us ho
he dit. Per què hauries de voler posar-ne només mitja, però?
Mitja què?
Sopa.
No, per posar...
Home, amb tu...
A l'olla tota la sopa.
Amb el que t'agrada la sopa.
Sóc una fanàtica de la sopa. Però és que ara, l'altre dia pensava... Això és molt curiós, ho explico molt ràpid per poder començar en matèria, eh? Però l'altre dia pensava... Hi ha frases fetes que realment algú es va treure de la butxaca i es va quedar tan ample. Llavors, jo em sento també amb la potestat d'inventar-me frases fetes, com dir... Anem a posar tota la sopa dins l'olla. Mm.
O sigui, aquestes te les has inventat tu.
Sí, bueno, poder existeix, eh? És que no, i ara tothom s'ho inventa tot.
M'ha sonat molt bé.
Ah, perquè ho he fet amb neutralitat.
Mm. Ho pots patentar,
però
abans de que algú et robi la idea.
No us fa gràcia inventar-vos frases fetes o dites populars catalanes?
N'hi ha que fan gràcia perquè és com que s'han quedat molt antiquades.
Tipo...
Posar pals a les rodes.
És veritat.
Qui posa pals?
Exacte.
Ara és posem 5G al mòbil.
En casa de Herrero, cuchillo de palo. Però... De palo no, de...
Sí, no?
Bueno, no sé.
Però bueno, es queden.
Coses d'aquestes antiquades que dius.
Ja, és veritat,
per què?
A cavall regalado, bueno, no sé on regaleu cavalls, però com no sigui a l'edat mitjana, a mi ningú m'ha regalat un cavall.
Bueno, de moment.
De moment, però no és un regal habitual.
No.
No l'he mirat al
Crec que ja no
clar.
Es poden comprar cavalls.
Ah?
Hi ha alguna norma...
No t'ho sabria dir, no estic al dia.
Tampoc, ja,
ara només es poden adoptar o alguna cosa així.
Ah.
No, que hi ha un... Els que ja hi són, ja està... No m'ho invento, no, ja està, però no direm res més perquè no ho tinc clar.
M'encanten aquests dos minuts falsa. De sí. Cortesia que sempre regalem a la nostra audiència sobre temes tan...
Totalment rellevants.
Banals. Sí. La paraula banal també m'agrada.
Vinga, va, anem a entrar en matèria, si us plau.
Hi ha moltes
si no...
coses.
Sí,
sí forces.
Moltes
Trobo
coses.
Que de cop i volta s'ha despertat tothom.
Hi.
I si voleu comencem, és que hi ha moltes parelles que els estan passant coses. Gent que ho havia deixat i ara potser han tornat.
Ai.
Gent que potser s'ha separat. Hi ha ruptures que no estan confirmades del tot, però que si es confirmen seran sonades. Comencem, per exemple, així per... Rapidet. L'Aitana i el Sebastián Yatra.
Ah, sí.
Sí.
Que podrien haver tornat.
Bueno, jo crec que han tornat.
Si més no, se'ls ha vist junts.
Un 14 de febrer. Sant Valentí.
Ja, però és que
tu
jo...
Tu quedes amb el teu ex justament el dia de Sant Valentí. Uf, hi ha 365 dies un any.
Jo no hi entenc, d'aquesta relació, perquè no hi soc posada. Però com que han agafat aquesta addicció a trobar-li parella a l'Aitana 24 hores... I jo no sé fins a quin punt, per exemple, aquella foto era d'aquell dia, o jo què sé.
Però ara també estan a Islàndia de viatge.
Bueno, jo què sé, jo què sé. Poder de cop em diuen, no, ara està amb el de la Societat de la Nit. Bueno, mira, doncs vale, saps? I me la suda.
Ai, diuen que no, perquè aquest noi és molt avorrit.
Sí, però avorrit. També diuen que...
Que els... folla bé, que folla bé.
Bueno.
Ah, sí?
Ho has dit però, com a fons?
Ho han dit, ho han dit.
Qui ho diu, això?
Ho va dir la Juliana Canet.
Ah! Oh! No, no, doncs ella sé que ho sap.
Perquè es veu que no sé quins premis
se'n van allà. Sí, els premis Goya.
Sí, que...
Es veu que és mentida, perquè es veu que després va agafar un avió i se'n va tornar no sé on, que l'endemà tenia una altra cosa.
És que això el famós ja ho fa.
Però allà al lavabo del...
El Txomengui i després agafa l'avió.
No sé. Si estan avorrit, poder no... Bueno, no ho sé, no ho sé. Pobre, ens ho sé, a mi em cau bé.
I això venia de l'Aitana, eh?
Sí, sí, sí.
Clar, una cosa és que se li vulguin inventar 50.000 nòvios, però que se l'hagi vist amb el Sebastián Yatra... Mm. És que hi ha proves, hi ha, no, no, saps, potser, més sí, que potser, rumors.
Sí. Potser el viatge ja el tenien pillat.
I clar, ja com no que... Sí, fal... sí.
Vols dir?
No sé.
Jo crec que els hi sobren, eh? Poden fer una devolució, i si no li fan, tampoc passa res.
Han dit, mira, que teníamos ese viaje, que hacemos?
¿Te acuerdas?
¿Qué hacemos? Sebas? ¡Vamos!
Sí que és veritat que abans de la relació eren molt amics, llavors potser segueixen tan amics i han fet aquest viatge...
Clar.
Però bueno, dit, tinc vamos. Els meus dubtes.
Vinga, vamos.
I tot això després de que el Sebastián Yatra fes aquelles polèmiques declaracions, crec que no ho havíem comentat aquí,
no.
On deia que ell era incapaç de tenir una relació més d'un any.
Sí.
Perquè es veia incapaç de no ser infidel a la seva parella.
Mm. Quants anys té aquest noi?
T'ho busquem no en un moment.
És que és com, al Google.
És com frase de persona de 17 anys.
És que jo en general... O sigui, crec que en deu tenir, no sé si, 30?
Quants creieu?
33.
No, 20... 31?
Aquest any em fa 30. És...
No, di 29!
És libre. Com es diu libre en català, tio?
Lliure.
Balança.
És lliure.
Lliure.
És lliure. És balança, vull dir que, sí que normalment lliure, els balances sí. Estan una mica més amoblats. Mira, no sé.
No, jo no hi entenc. Però sí, no ho sé. A què venia? Això que va dir.
Bueno, ja. És que de vegades als cantants els agrada dir coses perquè es parli d'ells. Vull dir que també, no? Si no, poder tampoc parlaríem tant d'ell. Bueno, no ho sé.
Ja, també va dir que no s'havia enamorat gaire. En plan, que només s'havia enamorat de la Tini i de l'Aitana.
Ja, en això almenys.
Ja, amb això, amb 29 anys.
Bueno, ja és això, no?
Si les relacions li han durat un any...
Clar, però enamorat... Tampoc t'enamores 20 vegades a la teva vida.
No, però, bueno, en 30 anys, si les relacions et duren un any, et dona temps a conèixer molta gent.
Però això no vol dir que t'enamoris.
O
que tinguis relacions, potser.
Ja,
que només he tingut aquestes dues.
Que trist.
No, home, no, que trist, no. L'amor té el seu procés.
L'amor és maco.
I potser tu estàs amb una persona i al final no estaves enamorada. No passa res, això no es pot posar en dubte, Aina Soler.
És veritat, jo amb 30 anys espero també només haver-me enamorat dues vegades.
Veus?
Però també esperes tenir una relació més llarga que un any.
O sí, no, ja, les ja coses van com van, clar, aviam. Si passes, per què passa? Ara tampoc ens posarem tristos.
La qüestió no. És que no sabem si estan junts o no. Si és que sí, Aitana, sal d'ahir, perquè no sé si van estar més d'un any junts, partes... però... Van estar més d'un any junts en el seu moment.
Com que no ho van confirmar...
És una relació que em fa una mica de pena. I és que en principi no
eren... No estaven junts, clar.
Vam saber que eren nòvios quan ja no ho eren.
Llavors, bueno, compte enrere un any i d'aquí un any ja en tornem a parlar.
Sí. Pobre Biel.
Qui més està una mica en crisi?
Ai, és que n'hi ha una que és la meva preferida.
La Chiara.
Ai, és que és la meva preferida, no puc més.
No estàs trista, oi?
No estic trista perquè sé que és un... Sí que no és veritat, en plan, sé que ho fan perquè es parli d'això i no del panetone.
Anava a dir, ara diré la meva frase, és una estratègia de màrqueting.
Sí, en aquest cas sí, en aquest cas és evident. Però no m'agrada, pobra, que li hagin caigut tantes coses. Tampoc m'agrada l'error de comunicació que diu que ha tingut.
I que segueix tenint.
I que segueix tenint.
I és que no soc tan experta, estem parlant de la Chiara... Com es pronuncia el seu cognom?
És que és italiana, Ferragni. Sí. Jo dic Ferrangi, però és Ferragni.
Ferragni.
És que l'altre dia a Catalunya Ràdio deien Ferragnani.
Oh, no,
una
no,
cosa que encara no havia sentit fins ara.
Crec que és Ferragni. Chiara Ferragni.
Perquè és com s'escriu.
Exacte.
Bueno, de la Chiara Ferragni i el Fedez. Que crec que n'havíem parlat en algun moment, Són un dels teus famosos preferits?
Sí, són els meus xipejos. Bueno, xipejos no, perquè estan junts. Així que un text ràpid per l'audiència. La Chiara és la primera influencer del món, quasi, la persona que va començar en aquest món. I sempre ha sigut la meva persona preferida, perquè és molt xula. I fa poc he tingut una polèmica amb uns panetones.
Bueno, fa poc.
Bueno,
fa un any,
sí, però recentment ha sortit una polèmica i és que diu que hi ha hagut un error de comunicació. El que va passar va ser que es van posar a la venda uns panetones...
Pandoros,
i es venien a 7 o 8 euros cadascun, alguna cosa així.
Quan 9 euros
cadascun, quan en principi no són tan cars. I llavors van dir que destinarien els diners d'aquests panetones a un hospital. Què va passar? Que no es va especificar que era al revés. És a dir, primer es destinaven els 50.000 dòlars o els 50.000 no sé quants diners a l'hospital i després totes les guanyances dels panetones, si n'hi havia de sobres, s'ho quedava la influencer. Llavors ella diu que va haver un error de comunicació. Bueno.
Oh, però... Bueno. Va guanyar 1 milió, ja podia haver sigut una mica més gran la donació.
Bueno, clar, el problema d'això també ha sigut que ara s'han començat a investigar altres col·laboracions que havia fet anteriorment i això pot ser que li porti més merders. Llavors, per curar-se amb salut, ha fet una polèmica ella mateixa.
I que també havia desfalcat, o sigui, que també no hi havien hagut les donacions corresponents.
Exacte.
Has de canviar de famosa preferida, Judit.
No, segueix la meva preferida.
Acaba d'entrar a la gent cancel·lada.
No,
bueno, acaba, ja.
Pobre, a més no està tenint col·laboracions, ara ningú vol treballar amb ella, llavors...
Oh, sorpresa.
És clar. Quina pena, quina pena.
És potser ara mateix la persona més cancel·lada del món darrere de Dani Alves.
Home, espero. Bueno, espero que sí.
Segona posició, eh?
Sí, no s'ha quedat enrere l'amiga, tampoc. Però bueno, jo segueixo confiant en ella i segur que hi ha alguna explicació que pugui suavitzar el meu desengany.
Clar, però tot això del Pandoro Gate també se li ha juntat ara amb que hi ha molts rumors de que estan en crisi amb la seva parella. De fet, ella ho ha confirmat, que estan en crisi, que ja havien passat per aquí, però que aquesta vegada és més greu del que sembla, però que segueixen tenint contacte. És a dir, crec que ell va marxar de casa, que llavors ja això va fer saltar totes les alarmes, però que segueixen parlant com si hi hagués una mica un bri d'esperança i per part dels dos de, no sé, intentar arreglar les coses.
Bueno, això traduït, jo segueixo el meu carro, això traduït és que ells volien blanquejar la imatge d'almenys ell, perquè si els dos estem en polèmiques, cap dels dos rebrà diners, cap dels dos tindrà col·laboracions ni tindrà res. Llavors van dir, anem
ell,
a fer que com
que ens cantant,
separem.
Per cert, oi?
Sí, però és cantant i tan famós per ser el nòvio de qui és. Poder, si no hagués estat amb la Chiara, no hauria arribat tan lluny.
Com cert cantant espanyol.
Exacte, això passa molt sovint.
Que no nombrarem per no donar-li més fama.
No, això
ja
costuma
no
passar.
Ja no se'n mereix més.
Llavors, al final el que han fet és això. Anem a dir que estem malament i que es parli més d'això que no de l'altre i que no se t'assenyali tant a tu com a mi i si tu pots seguir treballant millor i si jo no puc, doncs bueno, ja amb el temps tot es recuperarà.
O sigui, tu creus que tot això és només una estratègia?
100%.
I que estan més bé que mai,
no
i rient de tots nosaltres.
Més bé que mai, poder, no. Jo crec que també deuen estar una mica enfadats entre ells. Jo ho estaria. Però no treu que no els hi convé d'estar junts tota la vida amb aquests dos.
O no.
Sí.
Perquè ja són molt rics, tots dos.
Bueno, jo aquesta és la meva
mai
opinió.
Ja
veurem què passa.
És prou ric.
Jo crec que acabaran tornant i d'aquí un any ningú se'n recordarà del panetone aquest.
Jo crec que li trobaran més coses i aquesta noia acabarà a la presó.
No, pagarà una multa milionària i ja està. Si és que al final això va així.
Final tràgic,
han posat,
el de l'Aina.
Han posat... És que té una llei aquesta noia ja. Existeix la llei Ferragni, que és per controlar els moviments aquests de les influencers... I ara, com que és allò de que el primer cas se li posa algun nom, doncs au.
És que és una pionera amb tot.
Llei Ferragni.
És que és la millor.
És la primera amb tot.
Ella va per davant.
No sé si la llei és... suposo que és italiana. No crec que sigui universal. La llei Ferragni.
No sabia l'existència d'aquesta llei.
Això s'estudiarà a les facultats de periodisme.
Des de luego.
Italianes.
A ordenament jurídic.
Sí, a dret de la comunicació. Doncs no, jo volia mencionar-ho perquè sé que és un tema que...
Ai, sí, quina pena.
Que s'ha d'anar seguint.
Sí, seguirem pendents.
Parlarem de la Laura?
Podem.
Què passades?
És que com que hem dit ja l'innombrable...
No ho hem dit.
Bueno, que de fet amb l'innombrable no fa gaire van coincidir, van compartir pantalla, això us en veu adonar?
Ai, no, aviam.
Bueno, però era gravat.
Sí, però clar, el curiós de tot és que la Laura havia participat al Desafío, un programa d'Antena 3,
sí,
la temporada passada, i aquesta temporada la van convidar com a artista invitada per haver participat ja. I crec que també va fer de jurat.
Ell.
Ella, no?
Bueno, no sé, és com la convidada que fa una mica de comentaris.
Sí.
Això. Però això era gravat, eh?
Sí, sí, clar, això es va gravar fa com un any i va sortir fa... no gaire, per la tele. I de cop i volta et
era
trobes...
Era una mica incòmode.
Sí, l'Álvaro de Luna dient «Ai, que bé que has fet aquesta actuació, amor meu». I llavors, bueno, va ser una mica...
Això va molt bé per superar les coses. Això és el que es recomana a tothom. Posa't una mica la tele a veure amb el teu ex, a veure com ho fèieu, això.
Bueno, cosetes que passen.
Pobre Laura, que està sense mànager.
Sí.
Haurem de tirar-li el currículum.
Doncs poca broma. Què deu haver passat aquí?
És que el podcast de la Cindy Takanashi, que va anar, ja va dir que estava passant per un moment complicat en amistat.
O sigui, perquè recordem que la seva mànager, la seva representant, era la seva millor amiga, l'Ari Bueno. Amigues de tota la vida, que de fet comparteixen un grup d'amigues, elles dues, la Gemma Pinto, que és la nòvia del Marc Márquez.
I aquella que mai sé com es diu perquè té un nom molt estrany.
La Enar.
Enar.
Què és aquest nom? Enar.
Pues hi ha dos que
és nom de nena dolenta.
Hi ha una altra famosa que es diu Enar.
No trobo cap sentit a posar aquest nom a algú.
La qüestió és que fins ara era la seva representant i sembla que algú ha passat que han deixat de treballar juntes.
Que també ho era de la Gemma Pinto i tampoc ho és.
Ah, no?
O sigui que potser hi ha hagut distanciament grupal.
Però fa no gaire van anar de viatge juntes a París, les quatre.
És veritat.
Potser no va anar bé aquell viatge.
Creus que va ser després?
No ho sé.
Posterior.
Bueno, va ser el gener, el viatge. O desembre. No, gener.
No ho sé, aquí ha passat alguna cosa que se'ns escapa, perquè no fa gaire la Laura, quan va guanyar el premi Idolo, que ells que organitzava la Dulceida, crec que va guanyar el premi a Influencer de l'any. I, de fet, el discurs hi va donar les gràcies a l'Ariadna per estar sempre amb ella, per recolzar-la, i per, bueno, perquè al final era la seva amiga de l'ànima, però també la seva...
I quan van ser?
Aquests premis, no sé quan devien ser, fan no gaire. Bueno, no gaire, potser fa un any, però a veure, no sé, un any... Han d'haver canviat molt les coses, ha d'haver passat alguna cosa molt gros, com perquè tallis en sec aquesta relació.
És que l'Ari, bueno, està sortint amb el millor amic del innombrable.
Ai... Encara l'haurà liat.
L'estan allà manipulant.
L'innombrable és... Álvaro de Luna, per si... Però algú s'està perdent en aquesta trama. Per si algú se... No sé.
Masses coses, greu, però, masses coses greu. Allà juntes.
Sí, a vegades quan barreges tantes coses... Pot ser que surtin malament. Però sap greu perquè és veritat que en aquest podcast la Laura diu que això, que estava passant per un mal moment... Pel que fa a l'amistat, que... No sé.
La meva altra teoria és que, com que és... La Gemma Pinto també ha marxat de l'Ari, diguéssim, i és nòvia, és nòvia del Marc Márquez, qui té una agència de representació als Márquez, amb la Maria Pombo.
Cert, això, en quin moment també aquest crossover...
I potser els hi han dit, aviam, tu, nòvia... Ara et represento jo i la teva amiga, que és més famosa, també.
Això pot ser, també.
Això seria...
També és lògica.
Lleig, però tindria sentit. Que, per cert, Marc Márquez i Gemma Pinto, parella del moment, que viuen junts compartint pis amb l'Àlex Márquez, en quin moment?
Ah, això no ho sabia jo. Viuen tots tres junts.
Sí.
Bueno, fa caliu, això fa família.
No sé, molt estrany.
Que abans miràvem pel·li d'això i l'Àlex va dir, però ara no.
És que... O sigui, jo pel que entenc és que els dos germans vivien junts fins ara, a Madrid, i en el moment en què la relació amb la Gemma avança, decideixen viure junts, però clar, no sé.
I l'altre diu... Perfecte. Jo m'imagino el Marc, mira, que creo que voy a vivir con Gemma.
I l'altre.
Vale. Qué bien, vamos a ser tres.
Jo crec que ho faran català. Però bueno.
Sí, tu creus?
El Marc Márquez, amb el seu germà Àlex, vols dir que no parla
català? Home, amb la Gemma, que també és catalana.
Amb la Gemma també parla. És que no sé, em sap tant de greu ja que la gent no parla català.
Ja.
Jo diria que parla català.
L'altre dia vaig interactuar per primera vegada amb la nostra amiga Laura.
Què dius? Et va contestar?
No sé si... No, no he mirat si ho va veure. Estava tan contenta que vaig dir... Mira, és igual, no ho veurà mai, perquè deu tenir tants DMs al dia que... O potser els obre.
I què li vas escriure?
No, li vaig només reaccionar amb uns aplaudiments.
Ah. Carai, quina interacció.
Però per mi era com molt fort, perquè clar, de cop i volta tenia en el meu Instagram una conversa amb la Laura. I dic, ui... No, perquè va penjar una story d'una fan que se li havia queixat, l'havia criticat per parlar en català.
Ah, sí.
Quan va penjar aquells stories anunciant que tornaria a presentar la Travessa, molt contenta ella i emocionada, una fan que li deia... Una fan, una seguidora, que li deia que o deixava de parlar en català o la deixava de seguir. I ella li va replicar dient que si tenia algun problema, si no li agradava el seu contingut en català, que ja sabia on era
bon
el botó de un follow.
Bon vent i barca nova.
I sí, m'haig sentit tan orgullosa la nostra amiga.
I aquí és on comença la relació d'amistat per sempre de la Mercè Casas i la Laura Escanes.
I d'aquí 4 dies la tindrem aquí sentada. No.
Diu, ai, la paraula interacció, que la paraula interacció normalment és per les dues bandes.
No, però ja m'enteneu. Per què no em surt?
Bueno, poder t'ha bloquejat.
Però no... Ai, no ho entenc. Us és veritat,
no,
eh?
No, ja m'ho crec, que li vas fer tants aplaudiments.
Ara us ho passaré, vaig fer una captura.
Vas fer una captura de com tu li deies a ella uns aplaudiments.
Sí.
És que aquí s'ha de celebrar tot. Per petit que sigui, s'ha de celebrar tot.
Aquestes petites victòries.
T'he dit mai que a mi em va contestar el Puigdemont?
Crec que sí.
Aquí cadascú amb la seva
és que
història.
Hi ha gent que famosa que contesta. A mi el Joan Dausant va enviar cors.
Ah, veus? És que aquí tothom ha tingut relació.
Primer li vaig enviar jo.
Evidentment, evidentment.
La tercera cançó que tregui amb nom de... serà, jo crec, Aina.
Sí. És que, perquè la primera ja és la meva. Per
Judit?
Això jo li vaig escriure.
Ah, no, clar, segona. Perquè és Judit 2.0.
Sí.
No?
No sé si es diu Judit 2.0, la cançó.
No.
Ja, jo mai mai.
Ah, Judit.
I Judit.
Després ja...
Representa. I després Judit i Aina. Perquè sempre hem d'anar juntes. En fi, Mercè, ho haurem d'anar deixant
sí,
aquí.
Sí, em sap greu.
Algun titular més així, pam, per marxar?
A veure,
si no,
així
no,
com...
No, era perquè no et quedessis
tampoc
amb
per forçar,
coses
eh?
Ah, sí, una cosa molt forta, també. El Pablo Castellano i la Laura Matamoros, oh, en
sí.
Quin moment?
S'han liat.
Ho comentarem,
I
això.
I van tenir relació.
Sí?
Sí, bueno.
No va ser liu.
Un liu d'un mes, potser va ser.
O poder més, eh?
A tots se li diu relació.
Bueno. Ho sabem, seguirem pendents.
Ara
la setmana que ve ho sabem.
I tant que sí.
En fi, Mercè, gràcies una setmana més per portar-nos exclusives, per explicar-nos la teva nova relació amb la Laura Escanes i tot el que té a veure amb aquest famoseig. I ens veiem la setmana que ve amb més i millor. Que vagi molt bé, gràcies.
Adéu, adéu.
Para. Que et juro que...
Mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
I seguim ara amb aquest matí de diumenge amb la visita aquesta setmana de la Luna a la seva secció de Cuida't. Bon dia, Luna.
Bon dia, Aina. Què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí estem.
I avui també ben acompanyada.
Exacte, avui amb el Brian.
Hola, què tal, les dues? Com esteu?
Bé, molt bé.
Qui és el Brian?
Qui és el Brian?
Bueno, sóc dentista, treballo aquí a Vilafranca. I, bueno, conec la Luna per parlar de diferents temes també de la salut i de més, i bé, avui m'ha convidat, així que un plaer estar aquí.
Esportista també el Brian, eh? És que al final aquí veniu tots fortíssims.
Ens cuidem per tot arreu.
Es fa el que es pot.
Doncs mira, Brian, et llenço la primera pregunta, i és que existeix alguna relació directa entre els hàbits que tenim pel que fa a la boca respecte a la resta del cos?
Sí, bueno, sempre dic una miqueta el mateix, i a vegades hem parlat d'aquest tema, que realment tot està involucrat. Hi ha molts factors que de la boca que influeixen en tot el cos, de la mateixa manera que ens trobem que moltes coses del cos acaben per, tenint repercussió a la boca, no? Si podem ficar algun exemple, per exemple, podríem parlar de, hi ha casos on pacients que no tenen una bona higiene bucal o tenen moltes càries i fan esport, acaben tenint moltes lesions musculars perquè es desencadenen diferents factors inflamatoris que acaben generant aquest tipus de lesions. I d'altra manera, per exemple, hi ha molts pacients que tenen la cara allargada o alguns altres factors degut a que, per exemple, en comptes de respirar pel nas, respiren per la boca, llavors el paladar no s'enxampla el suficient, llavors això afecta la posició de les dents, entre altres coses. Llavors hi ha sempre relacions entre una cosa i l'altra.
Que fort, no m'ho esperava, jo, tot això, ara.
A mi és que quan m'ho va dir, dic, en sèrio?
Sí,
la forma de la cara?
Sí, sí.
Sí, sí, és bastant curiós. Inclús, a vegades, bueno, parlant amb fisios, no? Et trobes casos on els pacients venen tenen dolor a l'articulació. Moltes vegades es relaciona, el principal és degut a que mosseguen malament o mosseguen massa. I hi ha casos on el motiu principal del problema de l'articulació és perquè veuen malament d'un ull, per exemple. I això és perquè sempre que mires cap a la dreta, per exemple, girant els ulls, però cap a l'esquerra, per exemple, no mous bé els ulls, llavors gires el cap. El fet de moure sempre el cap cap al mateix cantó fa que l'articulació es desviï una miqueta, llavors pot créixer de manera simètrica o comença a fer mal a l'articulació perquè sempre està desplaçada. Llavors hi ha molts motius d'aquests, com per exemple gent que no camina correctament i això fa que tot estigui una miqueta compensat. Hi ha molts factors que a vegades influeixen molt al pacient. Llavors, clar, el mateix problema el vas tractant de diferents maneres, de cop no trobes la solució i amb altres professionals vas mirant i trobes el motiu principal i no té res a veure amb la boca, per exemple.
I això com ho mireu? Perquè entenc que amb una revisió de dentista normal no es fa tot això.
No, normalment en medicina ja passa molt, i això sobretot als hospitals, no? Que vas tirant una miqueta sempre per el més lògic. Però quan no es va solventant el problema, moltes vegades doncs, t'has de rodejar de professionals, has de tenir equip. I en aquest cas, per exemple, a vegades fem interconsultes amb fisios per temes de l'articulació i els derivem cap allà, fem informes i anem controlant i anem buscant el motiu que pot arribar a haver perquè els motius més típics no solucionen el problema.
És que això sol passar molt. A mi em va passar, o sigui, no té molt a veure amb les dents, no? Però vaig estar jugant a futbol 10 anys i tenia problemes als genolls, era com, tenia com punxades. I clar, em van mirar a veure si, no sé, no tenia suficient líquid a l'articulació o així, i van estar molt de temps amb el fisio i tal. I de cop, no sé qui va ser que em va dir, i t'has mirat els peus? O sigui, potser et ve de la trepitjada que et vingui de dalt, o molta gent que té problemes d'esquena i ve dels peus.
Sí, sí.
Vull dir que al final tot està compensant, no?, d'alguna
manera. I els
peus
és molts pacients, vull dir, del tema dels peus és això, que no trepitges potser més cap a la part externa i això fa que la cadera estigui desviada i clar, una coseta afecta l'altra i al final t'acaba fent mal, jo què sé, l'esquena i és d'això només.
Carai. Mireu-vos els peus, les dents,
tot. I tenir les dents torçades, com pot arribar a afectar la resta del cos?
Bueno, com a tot, pots trobar pacients que tenen una mossegada molt dolenta i viuen perfecte i fan vida normal, i hi ha gent que això els genera, no?, un problema. A nivell dental, tenir les dents en mala posició pot afectar no només a mossegar malament o digerir malament l'alimentació, sinó a problemes d'articulació, que et faci mal. Llavors, al final, l'articulació de la mandíbula és com el genoll. Llavors, si es va fent malbé, cada vegada fa més mal i després tens problemes. Però sí que és veritat que hi ha petits estudis que una vegada vam estar parlant que demostren que si tenim una oclusió perfecta és com que genera un equilibri molt simètric a tot el cos i això permet que tinguis, per exemple, hi ha gent que té poca mobilitat a l'ombro, per exemple, i si mossega uns cotons i fa que l'oclusió sigui exacta, això fa que tingui millor mobilitat. Llavors, clar, no sóc molt expert en el tema, però a vegades hem parlat amb algun fisio i amb la Luna d'aquest tema, i perquè em va enviar un vídeo i sí. Em vam estar parlant. I és curiós. Això el que fa és que, bueno, obrir una miqueta la ment, no? I mirar les coses de l'altra perspectiva per entendre que moltes vegades un problema d'algun lloc pot arribar a generar un problema d'altre.
És que li vaig passar un vídeo que era, bueno, explicava com el fet de portar les sabates convencionals, que al final el que et fan és tancar-te. Uh-huh. O sigui, aquesta posició que acaba agafant els dits dels peus és com que acaba afectant a la boca. I el tio deia que, bueno, que era com el negoci perfecte, no? Perquè la gent va amb aquestes sabates, això repercuteix tant als peus com a la boca, llavors has d'anar a posar-te plantilles, has d'anar al dentista, o sigui, que al final tot, d'alguna manera, és un negoci, no? I parlava d'això.
Sí, ens deformen per tot arreu, escolta'm.
Clar, al final has d'anar a tots els llocs, no? A físio, a metge...
Sí, és que ara em fareu reservar visita al sortir d'aquí, eh? Perquè jo la trepitjada no la tinc bé, l'oclusió no és perfecta i he portat brackets dos cops.
Dos
no,
cops?
Sí, bueno, brackets normals i després l'Invisalign ara fa poc. I no, i ara tinc... Mira, ja que estàs aquí, et faig una consulta de dentista.
Vinga, però...
En directe.
Em fa mal el queixal del seny i no el tinc ja. Ja me'l van treure. És un mal fantasma o tinc algú raro?
Aquí? Aviam, no, és que hem de mirar aviam d'on ve el dolor, realment. Si és aquella zona o no, fa quan t'ho vas treure.
Fa potser un any o així, un any i algo.
Bueno, amb una radiografia es podria veure aviam si va quedar alguna coseta allà o no.
Ai.
Però en principi...
Potser psicosomàtic?
Què és no? Això?
En plan, que la teva mateixa ment t'ho genera, d'alguna manera.
No ho sé.
No, s'hauria de veure, aviam. Si és, potser és aquella zona, però no té res a veure amb el queixal del seny. També podria ser.
És que, unes coses, de veritat. Vale, seguim, Luna. Deixem el meu queixal del seny fantasma.
Vale. Hi ha algun mite que puguis destapar? Lo típic, bueno, respecte a higiene o,
bueno,
o hàbits
mira,
que tinguem.
Parlàvem del queixal del seny. Molta gent diu que el queixal del seny mou les dents, per exemple, i no és veritat del tot.
Pues a mi me'ls van treure per això, ja m'han pres el pèl.
No, per exemple, el queixal del seny, hi ha estudis, per exemple, que fiquen com si fos un ferro molt primet, molt tou, i quan el queixal del seny surt i toca allò, deixa de créixer. Llavors diuen, si deixa de créixer quan toca aquest ferro tan primet, imagina't si pot arribar a moure totes les dents. Hauria de fer molta força. El que sí que és veritat és que moltes vegades quan el queixal del seny vol sortir, no hi ha espai, hi ha com un petit esforç de creixement de la mandíbula per generar una miqueta més d'espai, i això fa que les dents de baix xoquin amb les de dalt, llavors comencen a moure's perquè comencen a xocar per aquest petit creixement de la mandíbula. És un factor que influeix, això sí que és veritat, però no de manera directa. Uh-huh. Que també ve relacionat, per exemple, amb l'embaràs. Molta gent diu, ostres, des que em vaig quedar embarassada, se'm va de fer malbé la boca...
És veritat. I
en realitat... L'embaràs no té un efecte directe en que surtin càries i estiguis malament. El que passa és que moltes vegades es relacionen aquella època que tenen nàusees o tenen més manies per menjar segons quines coses, canviar l'alimentació, no es raspallen tan bé perquè tenen nàusees, canvien la dieta, llavors hi ha gent que vomita molt. Llavors aquestes cosetes sí que tenen un impacte.
Uh-huh.
Però no és per si, per estar embarassada, sinó perquè no controlem tots aquells factors que generen l'embaràs, en realitat.
Vale.
Vale, una pregunta random, ara que se m'ha ocorregut. Abans, o sigui, evolutivament parlant, abans la gent, evidentment, no es netejava les dents. O sigui, per què ara tenim la necessitat, o és important...
És un tema de la dieta. Estem acostumats... Si nosaltres no mengéssim... sucres o segons què coses, en principi, la teva boca amb la saliva i tot plegat podria tenir una bona... podria aguantar. Però el problema és tant que mengem coses que estan molt processades, tenen molt de sucre, molt de... com es diu? Els hidrats. I, clar, no només és la quantitat i el que mengem, sinó la freqüència. Hi ha gent que en menja molt sovint. Això també és una cosa important entendre. Hi ha molts pacients que tenen càries i diuen, ostres, és que jo, per exemple, no menjo pràcticament xutxes ni coses així. El tema és que cada vegada que nosaltres mengem es genera un atac a la boca de 20 minuts. ¿Vale? Llavors, què passa? Que si nosaltres, per exemple, jo això els explico als pares amb els nens, si el nen ha de menjar-se un entrepà i se'l menja en 10 minuts, té 10 minuts més 20 minuts d'atac i a mitja horeta. Però si aquell mateix entrepà o la meitat de l'entrepà fa una mossegada, juga 10 minuts. Torna a mossegar i torna a jugar 10 minuts. Clar, cada vegada que van menjant, comença a les 9 i acaba a les 10 de jugar i menjar, té una hora més 20 minuts. Llavors això és molt, molt pitjor. Llavors entendre aquests factors més l'alimentació i tot plegat fa que avui en dia hi hagi moltes més càries que el que deies tu en el, sí, en el passat.
Em raó tenia tantes càries de petita, era horrible perquè menjava superlenta.
No, podria ser, veus, un dels motius.
Podria ser, podria ser. Tens alguna pregunta, tu, Aina?
Sí, ara amb això. Llavors, diries que el tema aquest de l'alimentació, evolutivament, pot ser que les dents vagin com a pitjor, que es tornin més sensibles o... Igual que diuen això de que el dit de petit del peu acabarà desapareixent, pot ser que passi alguna cosa així semblant amb les dents?
Bueno, amb les dents el que es veu, jo ja ens hi trobem bastant, és que hi ha genèsies que es van, a nivell evolutiu, es van perdent dents. El queixal del seny, per exemple, hi ha gent que no el té ja. Vale? Llavors, això podria ser un factor, perquè la mandíbula és més petitoneta i el fet de que hi hagi gent que ja no el tingui per un tema genètic fa que es vagi desenvolupant aquest factor i acabi desapareixent, potser. A nivell de que les dents es vegin més afectades per l'alimentació...
O tabac, tot això...
No t'ho sabria dir. Jo crec que les dents surten i és com l'òrgan, vull dir, surt i a partir d'aquí té una adaptació segons la genètica que tinguem, però va responent en funció dels factors externs que els hi fiquem. Va. Però no crec que...
Ja ens ho trobarem.
Sí, o s'ho trobaran.
Exacte. I una altra cosa. Quins diries que són els hàbits perfectes, a part d'això de raspallar-se les dents, però amb el que parlàvem abans, de la postura, dels bons hàbits, tot això, a nivell de dents, què hauríem de fer per saber que la nostra dentadura està perfecta?
Perfecte. Tu dius a nivell de salut o també parlem de posicionament i tot això de les dents?
Tot.
Un completo.
Un completo. Bueno, en principi, aviam, una dentadura correcta és aquella que està ben posicionada i que tanca correctament. Llavors, si nosaltres ens veiem que la part de dalt tanca per fora de la part de baix, per dir-ho d'alguna manera, com si fos la tapa d'una capsa de sabates...
La part de dalt per fora de la part de baix.
Exacte,
vale.
Com si fos la tapa d'una capsa de sabates. Uh-huh. Molta gent té al revés alguna zona, llavors això no fa... Diu, ostres, jo ho tinc recte, ja, però no tenc del tot correcte, per exemple. Això podria generar un problema a la llarga. Els desgastos de les dents, que veiem que les dents estan desgastades, això tampoc ajuda perquè el format de la dent genera una funció i es va perdent. I després, bueno... El típic, sí que no hi hagi càries, que aquestes cosetes s'han d'anar controlant, que les genives no sagnin quan ens netegem.
Ai, a mi em sangra sempre.
Si sagna és perquè el cos envia sang a aquella zona per intentar combatre les bactèries que hi hagin i és simplement saber que hem de netejar més allà. I ja està.
Més?
Sí.
On sangra?
Exacte.
Vale.
I és bastant important netejar també el que és la llengua.
Sí.
Perquè no és lo típic, realment. O sigui...
Sí, igual que el fil dental, la gent ho passa després de rentar-se les dents i s'ha de fer abans.
Ah, sí?
S'ha de fer abans.
Sí, sí. Perquè en principi tu tens la dent bruta i el fil dental el que fa és netejar la part que està entremig. Vale? Llavors, l'ideal que és passar-te el fil dental, treus la porqueria, entre cometes, que hi ha entremig i després neteges tot. Si tu neteges tot i després allò ho vas passant, clar, mous la brutícia entremig però no l'acabes de treure, per exemple.
Sí que té tota la lògica del món.
Sí. Clar, si no es queda... Clar,
exacte, sí. Però bueno, què passa? Que bueno, en principi neteges bé, treus allò, ho mous... Bueno, tampoc és... Això és per ser molt, molt estricte, no, en el tema, però amb lo de la llengua igual. La llengua té moltes bactèries i sobretot gent fumadora, etc. Acaba tenint halitosis, que és mal olor a la boca, justament perquè no se la neteja.
I...
Col·lutori?
Sí, no volia dir marques.
Sí, és ajuda. Jo sempre dic el mateix. Jo crec que amb una bona neteja, si fem servir bé el raspall, que és igual si és elèctric o manual, realment, si fas una bona tècnica, sí que l'elèctric és més fàcil de fer-lo servir bé, però si fas bé fer servir un dels dos és igual. Una bona neteja amb el raspall i el fil dental és suficient, en principi. El col·lutori t'ajuda a altres factors, però hem d'anar amb compte perquè hi ha alguns que tenen algun producte, com pot ser la clorexina, que pot tacar una miqueta la dent, o alguns que tenen alcohol i allò irrita la geniva o les mucoses. Llavors aquestes cosetes les hem d'anar controlant també.
Em sento com a les xerrades aquelles que es feien al col·le de com rentar-se les dents.
Sí.
Doncs l'he tornat a necessitar,
igual,
perquè no...
Sí, però és molt millor fer-la aquí que en el col·le. Eh?
Sí, no?
Sí.
Més interessant, també.
Molt bé, doncs, vols afegir alguna cosa, Boris? Algun missatge a l'audiència?
No,
alguna
bueno,
promo
no,
teva?
No, no cal, no cal. Així que està bé, no. Aquestes cosetes em semblen interessants a vegades de parlar-ne i res, la veritat que molt content de que m'hàgiu convidat.
I nosaltres per tenir-te aquí.
Super.
Doncs gràcies, Boris, per venir i Luna per venir també una setmana més i portar-nos aquest contingut diferent i xulíssim sempre. I t'esperem d'aquí dues setmanes.
Perfecte.
Gràcies. Adéu. Aquest matí de diumenge tan maco que ens està quedant, ara amb recomanacions del Quim Mercè, com sempre, a la seva secció Quim Descobriment, i avui acompanyat també de l'Arnau Pujol. Bon dia, nois,
bon
com
dia.
Esteu?
Bon dia.
Què ens portes avui, Quim, a part de...
Una persona física.
A part d'una persona. El que acostuma a passar quan es porta una persona és que porta també un col·laborador, és a dir, una persona que s'hi fa o no fa, és el col·laborador del col·laborador.
Saps? Com és es podria dir? És un subcol·laborador?
Metacol·laborador.
Vale.
Llavors, el que he fet bàsicament ha sigut demanar-li que em prepari la secció.
Quim, què hem dit de ser tan sincers en directe?
Perdó, però vull dir, això ja va passar quan van venir la Neus i la Maria.
No para, no para.
Llavors, a veure, què passarà avui? L'Arnau, bueno, ara us ho explicarà ell, però jo he volgut aprofitar la benentesa que aquest any hi ha una companyia de teatre, segurament la més important que hi ha hagut a Catalunya, que fa 40 anys i plega.
Oh.
I és, ni més ni menys que, Arnau, sisplau...
De Coll de Com.
Efectivament.
Oh.
I llavors, bueno...
Una llàstima, que plegui.
Per què plega? Potser ho hauria de saber, no ho sé, per què plega.
Per què plega, Arnau, tu saps?
Realment és perquè porta molts anys. De l'equip directiu, entre cometes, original, només queda l'Anna Rosa Sisquella, que és la cap de producció, i és una mica de cremar-se de tants anys... Suposo, més o menys, fent el mateix.
Que, escolta'm, la gent s'ha jubilat tard o d'hora,
sí.
No?
Perquè aquesta senyora que has mencionat porta des del principi?
No, o sigui...
Ah, perquè 40 anys són molts anys, eh?
Sí. No, 40 o 50.
Què?
Crec que és 50. No, o sigui, va començar... O sigui, la companyia de Bollogon va començar com una companyia de teatre amateur i llavors van fer el seu segon espectacle, que era el... No hablaré en classe, o no em recordo més o menys com es deia... I una de les actrius, com que eren així companyia amateur, ho va deixar per seguir amb els estudis perquè els hi va sortir gira per Espanya i coses així, i llavors es va incorporar a ella. I llavors va començar des d'aquell moment, i llavors va començar primer com a actriu, i després es va posar dins de la part de producció i tot això. Juntament amb el Bozzo, que era la part de direcció, el Miquel Pariel com a dramaturg també, i coses aquestes.
Carai, és que al final arriba un moment que ja ho has d'anar deixant aquí, no?
50 anys.
Ho has buscat?
Sí, ho he buscat.
Quin any era?
Doncs 50 anys
enrere. Digue-m'ho.
2024 menys 50 vindrien a ser 1974.
La gent del 74 té 50 anys?
Suposo.
Ostres, no ho feia tan lluny.
Del 74 sí que sí.
Doncs guaita.
No ho feia tan lluny, doncs.
Fort.
Ho has escoltat?
La gent del 74, que fa 50 anys.
Que fort, no? Sembla més joves.
És que nosaltres som del 97 i en farem 27.
Ai.
Sí, sí, és així de forta la vida. El pas del temps, tu. Bueno, com heu pogut comprovar, l'Arnau és un gran entès en el teatre musical.
Des de luego.
En el teatre musical i la companyia de Goll de Gom, per això l'he portat, per parlar de la matèria. Perquè jo, en veritat, o sigui, com que la secció va com de coses que no són molt conegudes, i a tot de Goll de Gom només conec lo famós.
Clar.
Maricel, Escaramuix, ara entré la de l'alegria que passa, que no l'he pogut anar a veure, i és una cosa que em fot bastanta ràbia. N'he anat a veure més, però ara mateix no me'n recordo.
Sí. Maramar.
Sí, a Cop de Rock.
A Cop de... Ostres, a Cop de Rock, el vaig anar a veure, va ser divertidíssim.
Estava ben aigua. Estava ben aigua.
És que m'ha agafat un atac de set. Llavors, com que la secció va de coses poc famoses i ell coneix una mica tots els musicals, li he dit, escolta, porta'm el que tu creguis, que està una mica infravalorat, que al final és el que venim a fer aquí cada setmana. Llavors ha preparat quatre cançonetes que, no sé, escoltarem la primera. Quina és, te'n recordes?
És Flor de Nit, del musical Flor de Nit. Doncs
pues som-hi.
Quan ve la nit, sota la lluna blanca, totes les flors a contracor es tanquen. Quan ve la nit, sota la lluna blanca, sols una flor sobre de sobte i canta. Soc flor de nit, sota la lluna canto. Soc flor de nit, de dia tots som penes quan ve.
Que maco. M'encanten els musicals.
Molt xula.
Qui canta aquesta cançó?
La... No me'n recordo com es deia ara mateix.
Crec que a Spotify no surt. O sigui, com a intèrpret surt de Goll de Gom només.
Sí.
No, però vull dir que els musicals més nous sí que posen la gent que canta.
Ah, vale.
Saps? Hi ha una llista de la gent que canta. Perquè al final el que fan és... Els que actuen el musical i que, per tant, graven els temes, també es fan un perfil de Spotify per trincar, saps? Perquè llavors ells surten com a autors de la cançó,
clar,
bueno, com a intèrprets, no com a autors, però és una manera de xatxing, saps? Fer caixa. Avui ja heu vist que la Judit, quan ha fet la pregunta, m'ha mirat a mi. Les preguntes no me les ha de fer a mi avui.
Avui a l'Arnau.
Sí.
Ai, és que sabeu què em passa? Que m'he posat just al costat de l'Arnau i és com estrany parlar amb una persona que tens al costat.
Sí. Hola,
no?
Què tal?
És més fàcil fer-ho quan el tens davant.
Sí, per descomptat. He estat a punt de dir des de l'Ego un altre cop.
Jo dic molt tota l'estona
des de l'Ego. És que des de l'Ego fa gràcia. És com està mal dit, però em fa com gràcia. Però per descomptat és la bona.
Carme Cuesta.
Carme Cuesta.
Em surt el nom.
Pues no li cuesta, parlar així.
No.
Ai, cantar així perquè Déu-n'hi-do,
sí. El musical de què va, tu saps?
Sí, o sigui, parla de... Més o menys, o sigui, comença el musical, que és el 1992, just any de Jocs Olímpics, tot això, amb que arriben un antic cabaret del Paral·lel. I parla durant... Fa una mirada enrere, l'any 29, i parla més o menys de tota la situació política, dels canvis de govern, Primo de Rivera, la Guerra Civil i tot això, i està girant, gira dins d'un triangle amorós de la Rosa, que és una noia de classe obrera, que es queda sense feina perquè és avinent amb l'anarquisme, diguem-ne. Bueno, es queda sense feina i llavors acaba treballant a un cabaret del Paral·lel i acaba dins d'un triangle amorós entre el seu estimat, que és el Quimet, que és un anarquista.
Ei.
Sí que és un anarquista.
I el Sebastià Reynolds, que és un... És un poeta burgès de l'elit de Barcelona.
Carai, quins
dos
extrems.
Cares de la... sí. Ja va deixar d'extrems els musicals, és xulo, quan les històries aquestes d'amor van d'extrems. Has dit que es diu Sebastià o Celestià?
És Sebastià. Ah. Vull dir Sebastià, però Sebastià. No me'n recordo. Sí, Sebastià.
Va.
Hi ha gent que es diu Celestià.
No, per això m'ha sorprès. He pensat, bueno, potser existeix algú que es
diu... A més m'ha sorprès més el cognom.
Reynolds.
És com l'Estela Reynolds de la que s'avecina.
Sabeu que no he vist la que s'avecina?
No, jo no he vist aquí Noi Quien Viva.
No, jo tampoc l'he vist aquesta.
Mira que ho fan... O sigui, aquí Noi Quien Viva ja no ho fan, però la que s'avecina ho fan a totes hores.
Sí,
però és que jo aquestes cadenes passa una cosa, que és que no me les miro.
Ja no, ni entres.
No, i llavors no...
No, clar.
A part que tampoc em fan massa gràcia. Però bueno, això és un altre tema.
Ah, bueno, sí, és un tipus d'humor especial, has de baixar una mica el nivell.
I aquest musical de Flor de Nit... Entenc que ja no es fa.
No, es va fer l'any 92 i va ser, entre cometes, un gran fracàs.
Oh.
Perquè va ser, o sigui, venien de fer Maricel.
Clar.
O sigui, part de la companyia, o sigui, la Carme Cuesta era l'actriu que va reemplaçar Àngels Gunyalons per fer de Blanca, va fer la gira de Maricel i tot això, i llavors es van dir, anem a fer un gran musical, perquè venien del gran èxit de Maricel, però es van trobar que va ser l'any de les Olimpíades.
Clar.
I...
mala peça al taler, sí.
Sí, a més, quan van començar assajos, va ser tot una cosa com molt...
accidental.
Sí, perquè estaven renovant el Victòria, a la vegada que estaven començant a fer assajos, quan van estrenar el Victòria encara li faltaven d'acabar de polir quatre coses per acabar-lo de reconstruir, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, va ser com molt sobtat.
Sí, la situació no va acompanyar gaire, no?
Sí.
En fi, saltem a la següent, que així anem avançant una miqueta en aquest camí dels musicals de Degoll de Gom. La segona cançó, com es diu, Arnau?
Ara no sé quina és
la... La pantomima de l'amor, no pateixis. Sí. Per això estic aquí. Per fer la falqueta. Som-hi.
Els fills, matant conills, fent sofregits, planxant vestits, regant les flors cap a les tres, plorant el cel durant les nits per un no-res. Restant fidel, de cap a peus, aquest marit que ja no veu, idolatrant la cel obert, un déu incert i vigilant, mai no sabran el que he sofert, representant la pantomima de l'amor.
I els homes què? Ara conec el meu cunyat des de que veig el seu cunyat. Un incomprès que porta el pes extenuant una família massa gran.
He hagut de buscar per internet què és pantomima.
Jo conec els de pantomima.
La farsa, no?
Sí.
Una farsa.
Una
representación realizada por medio de gestos y movimientos sin emplear palabras.
No sabia que era això. Però suposo que ve de mim.
Sí,
de
els mims venen de l'antiga pantomima italiana.
Vale. Almenys que avui hem...
Sort que ja m'he entès.
Ja heu vist que...
Sí. Avui,
a diferència de les últimes setmanes, avui hi ha bastant de rigor. Que vull dir, que quedi palès.
El que diguem ho podeu explicar. Sí. Audiència.
El que diguem... Això, exacte. No com la
perquè hi ha dies que hem de fer...
Sí. No, aquesta, sí, recollida de cable. Però sempre recollim a temps.
Bueno,
hi ha hagut alguna setmana que hem dit alguna cosa fora de lloc i després, abans d'acabar la secció, hem corregit.
Jo crec que
la Judit i jo no.
No
bueno, jo parlo pels dies que hi soc.
Hauríem de fer disclaimer al principi. Saps? Alertem a l'audiència que el que direm aquí no té cap mena de fonament científic.
No té cap mena de validesa.
Si voleu explicar-ho, primer contrasteu que la informació que hem donat és verdadera.
I llavors, fer un disclaimer abans de la secció, si aquell dia la secció està ben construïda.
Ah, també. Hem de fer disclaimer totes les dues.
En fi, abans volia dir una cosa. El que hem escoltat abans era una manera. I volia parlar una cosa dels menors i els majors, però crec que ja ho vaig explicar el dia que vam parlar de maneres. Així que és igual, ja ho comentarem. La pantomima de l'amor. Què us sembla? És punyent, aquesta cançó, eh?
És la cançó o el musical també es diu així?
No, el musical és Ualoma, que està basat en l'obra homònima de Mercè Rodoreda.
Ai, de la Mercè Rodoreda.
És veritat.
Que bonic.
I quan es va fer aquesta?
El 2008, pel 20è aniversari del Teatre Nacional, voldria dir, o no me recordo quin aniversari era. Mm.
El tio que canta és el mateix que fa de Said.
Carlos Gramaje, sí.
Ah, vale.
És que de fet, Carlos Gramaje també va sortir... Era el Sebastià Reynolds a Flor de nit.
Ah, el de les Teles Reynolds. Però el que canta és un home?
No, però hi ha hagut un moment que ha entrat a cantar un home.
Ah,
de fet, aquest musical...
El cunyat i el cunyac, la broma aquesta que ha fet com una gràcia,
era un home. Sí, és que ha fet molta gràcia, això és veritat.
Sí, sí. De què anava això? Bueno, és que jo m'hauria de saber de què anava l'home, perquè és un gran clàssic de la literatura catalana, però no me'l sé.
L'home, la veritat, tampoc... O sigui, he escoltat la música i sé que és un gran musical que es coneix poc, sobretot si vas a les aules de teatre musical d'avui en dia, ningú se'n recorda de l'home. Bàsicament, parla del pas de la infantesa a l'adultesa d'una dona que es casa amb un senyor molt més gran que ella i és com... Una mica... Podríem trobar-li un petit símil amb la plaça del Diamant, que és aquest pas de la infantesa a l'adultesa, però també durant postguerra, guerra civil i tota aquesta pesca.
Mare de Déu, és que el pas de la infantesa a l'adultesa ja se m'ha fet duríssim, sense ni guerra, ni ser una dona, ni estar casat amb una persona que em trau 24 anys.
Imagina't,
o sigui...
I explicat amb la intensitat de Mercè Rodoreda.
Ja, és que a sobre et desmunta per dins, eh? Ostres,
que,
mare de Déu.
Que et trenques, dius, és igual, no val la pena viure.
En fi...
La Loma era una xica huérfana.
Ah, pobra.
Que vivia con su hermano Joan.
Veus?
I su cunyada Anna.
En castellano.
Sí, en castellano. I su sobrino Dani. En castellano.
Mercè Rodoreda crec que escrivia en català.
Jo també. Si hagués d'apostar, jo també diria que escrivia en català.
No sé. Sabeu que ara és una dada verídica.
Disclaimer. Ah, vale.
No, és verídica, però és de merda.
Ah.
La tiktoker Anna La Salseo,
que no
explica cotilleos, és una tiktoker que explica cotilleos en castellano. És neta de Mercè Rodoreda.
Uau. Uau.
Ja està, ara busqueu-la.
Uau.
Ostres, no sé, pobra dona, si s'esperava que això anés cap a aquest camí, eh?
Bueno, al final...
No, la modernitat sí. És la que és, i ho has de seguir, sí, però, sí. Bueno, no t'ho esperes.
Són icones de del seu temps, però en formats diferents.
Totalment, totalment.
A mi, la veritat és que, quan has començat dient això és una dada de merda, però és verídica, són les meves preferides.
A mi també. A mi són les meves preferides, també. I a més que ho dic, que avisis que és una dada de merda.
Sí.
A mi no em sembla una
dada de merda.
No, a mi no m'ho sembla. És, bueno, és per reflexionar.
Tot i que tampoc sabem qui és aquesta noia. Un saludo.
Anem amb la següent cançó que escoltarem avui, que es diu Madeline, que no sé si és d'un musical que es diu...
Pou.
Ah, Pou. Sí. Que a vegades he pensat, potser és un homònim.
Pou de Pou d'aigua o de Poe?
De Poe, d'Edgar Allan Poe.
Sí, som-hi. Passen, o sigui, és veritat que totes les cançons estan sent una mica com intenses.
Sí.
Però passa una cosa, jo m'ha agradat molt la instrumentació del principi, sobretot.
Sí.
Els violins feien un coixinet, bueno, les cordes fregant en general, un coixí per la veu, que era fantàstic. A més, la veu, no sé si us ha passat, però jo, potser perquè m'he fixat més que les cançons anteriors, però aquest tio l'he notat molt a prop. O sigui,
sí.
L'he notat
sí,
com si m'estigués abraçant, quasi, saps?
També m'he pensat que això. Està aquí.
Una curiositat molt guai d'aquest musical és que van fer... En plan, no hi havia música en directe, perquè era el teatre del Poliorama,
uh-huh.
I és un teatre petitet,
sí.
Però era una orquestració de 65 músics.
Déu-n'hi-do.
Wow.
Un 63, 65, no me recordo exactament.
Uf, són moltes pistes, això, per gravar.
Jo no hauria pensat això, però segur que sí.
Bueno, i molta gent que coordinar, sí. Està molt ben dirigit, si no. 60 músics.
I de què va ràpidament aquest musical?
Bàsicament, del que va és un recull de contes d'Edgar Allan Poe. És el primer i únic musical que realment han apostat per aquest gènere més de por i de terror. I, o sigui, bàsicament, és com solapar diferents contes d'Edgar Allan Poe per...
No crear musical,
sí,
no?
Sí, bàsicament.
És com fer un col·laborador, mosaic, saps?
Hi ha un col·laborador que ve d'aquí en res, el Nil Coral, que crec que s'enamorarà d'aquest musical. Ara li direm.
Pues ara
de fet, està penjat al YouTube. O sigui, dels quatre musicals que porto avui, tres estan penjats al YouTube, excepte l'Home. Aquests altres tres estan penjats i es poden veure amb una qualitat relativament bona.
Molt bé.
Sempre
ell
és mega això. Fan de Poe. De fet, el seu gat es diu Poe.
Poe.
Ah,
es diu
sí?
Poe? Es diu Poe? Li diu Poe o li diu Poe?
Poe.
Diu Poe.
Sí.
Ma... No, no, està bé, és com si a mi em diguessin Quim, però...
Sí que tens raó.
En fi. Ja només ens queda una cançó, que és del musical de Mare Mar, no?
Sí.
De què anava, Mare Mar?
Ai. Mare Mar està basat en el... en l'obra de text de William Shakespeare, que és el príncep Tiresias, crec que era, o el príncep de Tir, o
de
alguna cosa
Tir.
Així. Príncep de Tir.
Ai.
I bàsicament el que fan és, entre cometes, descontextualitzar la història del context original i posar-la en el context de la guerra de Síria. Ah. I és com la deessa del mar explicant-li a una noia siriana que s'ha quedat orfa
sí.
que estan amb una, bàsicament amb una patera, i explicar-li aquesta història d'una noia que també es va quedar sense mare i tot això.
Hòstia, són duríssims, els musicals.
Quina bajona.
Sí.
Aquest l'he vist.
Déu-n'hi-do.
Tu l'has vist, aquest, eh?
L'he vist un cop oficial de Goll de Gom i després el van fer Artèria.
Ah, jo també vaig venir.
Sí. Vull dir que et podria fer el diàleg ara mateix de la de cops que l'he vist.
Ai, quina bajona, oi, això?
Bueno, és que els musicals són punyents.
Ja, és que si no té sentiment...
Et toquen l'ànima.
I a més de Goll de Gom, que els encanta apostar per coses que vagin al cor directe.
Quina llàstima, que no pleguin. Podem fer una recaptació de firmes?
Podem provar-ho. Des d'aquí comencem. Home, d'algun lloc s'ha de començar això. Res, marxarem amb Corrandes d'Exili, de Mare Mar. Jo m'ho he passat superbé. Així que torno quan vulguis, Arnau. Ja farem una altra separatòria,
crec, Arnau.
De Goll de Gom.
I de Descarrioses. I tant, això ho farem. Molt bé, doncs gràcies, Arnau, per haver vingut al Penedès Cap de Setmana, es diu el programa, oi? Sí, al Penedès Cap de Setmana. I el Quim el veiem la setmana que ve, com sempre. Gràcies, adéu-siau.
Espanya. Sempre perillós. Tinc una bèstia dintre mi.
Acabem aquest diumenge
amb els sentiments a flor de pell. Persones afectades són aquelles més... com es diu?
Sensibles.
Que venen a fer la feina, vull dir, com es diu?
Quan... Treballadores.
Les persones més treballadores, perquè tu pots venir aquí plorant, però venir.
Sí, sí, sí.
En fi,
sí.
Anem a presentar el que de veritat toca. Anaves a fer-ho tu, oi?
Bueno, anem a presentar el Nil Coral i el Marc Martí.
Hola!
De... Síndic de queixes.
Bueno. Com estem,
perquè,
família?
Per què esteu tristos?
Veig que algú millor que els altres.
Jo encara arrastro una pera molt gran, eh?
Arrastro, no hi ha manera de superar-la. No.
Voleu compartir-ho amb l'audiència?
Tot el cap de setmana trist, el Marc Martí.
Sí, no, es va morir l'Akira Toriyama i no ho porto gens bé. No ho porto bé perquè, bueno, és igual, és que prefereixo no parlar-ne.
Per la gent que som incultes com jo, aquí, sí. Aquest senyor qui és?
No et penso contestar això, ja ho hauries de saber.
Ah, hauria de saber-ho? És molt important, aquesta persona?
Sí, sí.
Bé. Qui és?
És el creador de Bola de Drac.
Ah, per això.
Oh!
Per això.
I de l'Arale.
Oh!
És que, per favor.
Home, per favor.
Bueno.
Què? Què? Què?
No, com sap greu pel senyor.
Ja està, ja feina està. Feta i ja descansar.
Te'n donen més?
Però mira, ja tota la vida el recordarem.
Però doncs no ho porto bé.
Bueno, però què vols dir que anava a fer gaires més coses, ja?
No ho sé.
No ho saps.
No ho sé.
I sí, clar, és que...
Clar,
això,
com ho pots saber?
Sí, igual, bueno, està entre...
S'ha mort de gran.
Està amb 68 anys.
Ah, oh, doncs no. Opa.
Ai.
Posarà a plorar,
per favor.
Entrarem enmig d'un drama existencial.
No passa res, perquè sabem que està amb en Kaito lluitant i entrenant per quan torni a la
càrrega. Doncs no patim. Mireu, amb el Kaito.
Sí, porto una...
Has dit el Kaito?
Kaito.
Qui és el Kaito?
Ostres, és que ara no entrarem en detalls a explicar-te.
No és un detall, és una pregunta.
Ja t'ho diré després.
És un personatge
l'audiència ho sap, de Bola de Drac.
L'audiència ho sap.
L'audiència ho sap,
doncs.
L'audiència que respon sempre.
Això.
Aquests que responen sempre.
Sí, sí, jo sé qui és, jo sé qui
literalment,
és.
Literalment, a mi m'està patant el telèfon. Sí. Estan junts,
estan junts.
Porto una setmana aixecant les mans cap al cel per concentrar energia. Això
ah, però no, quan fa que s'ha mort?
Bueno, què deu fer? No, tres, tres, dos, tres no? dies. Sí, sí, sí.
Sí. I
encara porto molts dies, és que per mi ja, és, ja és molt dur, és molt dur, és molt dur.
Doncs, som-hi, va, és igual. Doncs per alegrar, doncs per sortir d'aquest dolor, ja, d'aquest patiment, d'aquest frenesí, que sempre queda bé aquesta paraula.
Jo mai sé què vol dir,
sí,
això.
Un frenesí, frenesí és mola. Com, és com un xispeu. Un, ai,
un xispeu?
Bueno, no sé per què dic xispeu. O sigui, els gestos parlaven més que el que estava dient jo, de forma que l'audiència no ha vist. Un frenesí és... Ai, que...
Una energia, no?
Frenesí
és... Ah. Exacte. Bueno.
Seria un...
Ah, bueno, doncs si m'ho pregunten ja sabria...
Mira, clar, el Nil i jo podem ser la mateixa persona avui.
Heu de parar de fer coses no radiofòniques. Estan portant...
Porten unes ulleres... Sí.
Grans,
grans,
però no tenen massa més a veure.
Grans i negres, perdó.
Bueno.
A mi em falta el vidre tintat de color pederasta.
És color pederasta.
Com ho has dit, això?
No?
De color què?
De color... De senyor de Las Vegas.
De color... Que... Sí, sí, de sí, color sí, pederastre.
Sí, 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 és aquest, és aquest.
És el senyor de Las Vegas que té...
Salta un puro.
Jo en tinc, les... tinc una d'aquestes.
Saps a qui s'assembla en aquestes ulleres? Aquí. Qui les portava iguals?
Ah, sí, el digue-ho. Frank Sinatra.
Sí, però n'hi havia un altre.
El Bob Dylan.
També.
El Bunny Van Dyke.
El Bad Bunny.
Tots tenen molt a veure amb el castit, amb el color dels ulls.
L'Oliver Benz.
Però no, també fent una mica de sinergia amb el castit del color.
És català?
Mira-te'l bé.
Dóna'm pistes.
Havia sigut català.
Havia sigut català. És mort.
Subtitulat, no sabem si és mort o no. El professor del Chin-Chan.
El professor del...
No he vist Chin-Chan.
Era, no!
Era el director.
El mafiós!
El director.
El mafiós.
Veus, veus com és aquest caràcter de personatge? Sí.
Com és que no has vist el Chin-Chan? No has vist mai el Chin-Chan? Ni un episodi?
Com... Se'n sembla que no.
Què dius?
Nil és molt jovenet, eh? Pot ser que no hi deixessin veure aquella època a casa seva.
A mi, bueno, entre... No, o sigui, no em deixem veure no em deixem veure Chin-Chan, però sí em deixem veure Nissaga de Poder. Vull
oh, vale, no passa res.
La, o la Riera, saps? Vull dir, podia veure com enterrava una embarassada, però no com ensenyar una tita amb dibuix.
Així hem sortit.
Bunca sí. Que t'atura. Ai, que t'atura, que t'atua.
Nil, que t'atua. Bueno, doncs, sí, o sigui,
se'ns està allargant.
Estem, recuperant el primer, estem recuperant el primer capítol
sí,
de la primera temporada.
Sí,
de fet, sí, 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 per sí, favor.
Sí.
Bueno, amb el temps que ens quedi, venim a parlar de la festa.
De la festa. Festa!
De la festa, festa grossa.
Vine a la festa. De...
Vinga, va.
No és així. Aleshores, mira, servirà per ressorgir davant d'aquesta situació. La primera pregunta de totes, fàcil i ràpida, és sou gent d'anar de festa?
Jo ho sí. Era. Jo
ara no tant.
Ja he perdut el
ritme.
Grans.
He perdut el ritme. Jo abans anava cada setmana fins a les 6 de la matinada allà, bueno, que mi mare ja estava a punt de trucar a Gran Hermano. Gran Hermano no.
Ai,
hermano mayor.
Hermano mayor.
Gran Hermano.
Gran Hermano.
A Gran Hermano.
Fiqueu unes càmeres aquí dintre, per favor.
Hermano mayor, hermano mayor.
Som tan incultes.
Mare de Déu, senyor.
Som incultes amb la incultura. És que
sí, això no parà,
Però això, d'obrir llums cada setmana. I ara no, tu.
D'obrir llums cada setmana.
Ai, sí.
Ah, d'obrir llums a la discoteca.
Ah.
Que arribava a casa ella borratxa i es ficava obrir llums. I dic, doncs quina gràcia, entenc que ta mare truques algú. Saps, jo també et pego.
Sí, perquè depèn de com arribis de festa, el llum ben obert, perquè la que l'apagues una mica comença a donar voltes tot i...
Ai, no hi
cuidado,
hi
eh?
No hi ets, de fet, no.
Cuidado.
Depèn de quina hora, jo sempre recomano arribar a casa que hi hagi sol.
Sí.
Perquè així, com a mínim, ja està entrant la llum del sol.
Exacte.
I hi ha gent que possiblement s'està despertant i et pugui rescatar de la teva caiguda al precipici.
Et rescaten d'una manera una mica...
Mira, a mi m'és igual que em renyin. Però com a mínim no estic morint com un gos abandonat amb les potes trencades i una mànega de benzinera del punt d'alimentació. Hòstia,
bueno.
Oh, quina escena més concreta,
A veure.
Davant d'això, expliqueu el vostre millor record o experiència en una festa. Segur que teniu allà un record que dius aquell dia recordo que va ser top. O sigui, no que fos la festa vostra, la vostra festa top, però tinc un record dintre una festa que va ser
no sé si un momentazo.
Després, ens preguntareu el pitjor?
Aquest programa...
O no?
Sí.
Una pregunta,
Nil. Llavors m'ho guardo, però...
Aquest programa segueix emetent en horari infantil.
Sí.
L'hem de vigilar, doncs.
Però tu... Tornem a trobar la tècnica aquella de les... Pus, pus,
vale.
Pus, zzz.
Quina és aquesta tècnica?
Sí, sí.
Doncs de cop em vaig... caure i vaig dir... Jota! Ah. MP.
MVP.
MCP, perdó.
S'està anant una mica de mare.
Sí. Ho explicarem com puguem.
Ja ho vigilarem, sí. Exacte. Sí, jo en tinc... Sí, tinc la nit.
Ai, digues.
Va ser una nit que va començar amb... Sortirem a fer una cerveseta tranquil·lament.
Ja...
Chill, començar... del chill.
Sí, aquestes va començar
passen,
així.
Passen molt...
D'aquella manera que va començar tan tranquil·lament que va durar dos dies. Va durar
dos
dies.
Som conscients.
La festa va durar dos dies. Però, bueno, és que, clar, s'ha de vigilar, s'ha de filtrar massa.
Si vau anar a beure una cerveseta,
sí.
I aquests dos dies vau dir... Ai, la cervesa.
Sí. No l'havíem fet encara, la cervesa, al cap de dos dies, però és igual. És igual, no, va anar molt bé. A part, em van regalar, que jo no sé com ho vaig aconseguir, em van anar a regalar unes ulleres de sol, que encara les tinc, xulíssimes, que posa a un vidre, posa Más vale volver temprano, i a l'altre vidre posa...
Que no volver...
Que pronto. Ja està.
Ah, d'acord.
Sí, el mateix kit amb una samarreta i una suadera.
I tot això per què t'ho van regalar, aquest merchandise?
Van llançar una bossa plena de coses i la
vas agafar
la...
Però on? Explica'ns, jo on
crec,
estaves?
Jo crec a Mandaua, la millor discoteca que hi ha hagut mai. Ja està tancada, però bueno. Va sortir unes persones per allà amb unes bosses plenes de coses. Jo crec que les bosses servien per portar totes les coses i anar-les llançant una per una, que si samarreta, que si ulleres, que si no sé què.
Però
aquella persona,
la
clar, va llançar la bossa sencera, salt mortal que vaig fer, vaig enganxar la bossa i m'ho vaig quedar tot. Sí, sí, sí. Encara les tinc, per allà a l'habitació.
Ell això de compartir és viure, no?
No, en aquella nit.
No. Jo entenc, a mi se la ve.
Tot per mi.
És que aquí m'ho ve, o sigui, si a mi em cau una bossa sencera plena de coses, per què l'he de compartir amb algú al costat?
Sí. Que l'he agafat jo? Està més ràpid.
Hauria fet el salt mortal,
sí,
tu?
Sí, sí.
Ah, m'ho he fet, és que ningú t'ha privat.
I després punxava un DJ que a mi m'agradava moltíssim.
Clar, van poder passar moltes coses durant dos dies de festa.
Sí, vam conèixer el DJ.
Però quan dius, perdó, quan dius dos dies de festa, vol dir que van ser dos dies de que va començar la festa?
Va ser que vaig marxar de casa divendres a la nit i apareixia diumenge a la tarda.
I no vas fer els deures aquell cap de setmana?
Quins deures?
Ai, el tutor.
No els vam fer, però ja ho vam recuperar, no passa res. Això, una festeta de tant en tant, va bé.
Molt bé, molt bé, m'ho dius vosaltres, noies.
Vols anar tu o vaig jo?
Tu, que estic pensant encara.
Jo en tinc moltes, eh? Tampoc no vull anar de xula. Però en tinc una que no és tant per lo bé que m'ho vaig passar, sinó per l'anècdota que va quedar.
Vale.
Va ser un Sant Joan, i jo crec que feia batxillerat o primer de carrera, no ho tinc clar, i em queda una mica lluny, i estàvem a la platja. No sé si és el que vas a dir tu, però aquest crec que no és, eh?
No?
És que en tinc més. Vale. De la platja i vaig molt a la platja, es veu.
Vale.
Jo no ho sabia.
Si no és aquest que explico, després l'expliques tu.
Vale.
Jo estava amb una amiga meva que es diu Maria Blanc, un saludo a la Maria.
Hola, Maria!
Benvinguda! I ja eren les 6 del matí, ja s'acabava la festa, ja ho tens fet. I ja sortia el sol i vam dir, escolta, a mi si fem un xapusson aquí al mar. I vam dir, siguem intel·ligents i traiem-nos la roba, perquè si després hem de tornar amb el tren, com que ets joveneta i així, no anirem mullades. I ens vam treure la roba i ens vam posar a banyar-nos al mar. No vam caure en que aquell horari és el moment en què venen les màquines aquelles a planar la sorra.
Me'n cago en dena.
Sí. I llavors nosaltres, nues, dins de l'aigua, vam veure com de lluny una màquina portava a la seva roda la nostra roba, que anava girant, i anava lluny. Clar, tenies dues opcions. Una, sortir despullada corrent a buscar la roba,
sí.
O dos, quedar-t'ho mirant i dir, en algun moment pararà, i llavors ja ho anirem a buscar. Llavors, jo no recordo ben bé com va acabar la història, el que sí recordo és que la roba interior no la vam recuperar mai, però clar, alguna cosa devíem agafar perquè vam tornar amb tren aquell dia.
I no anàvem despullades dintre el tren.
I no anàvem despullades.
Hosti, quina estampa.
Sí. S'ha de vigilar en quina hora us poseu dins de l'aigua, perquè depèn de com venen a recollir-vos. Però no hi havíem pensat.
S'ha de vigilar
no penses.
Per la màquina que passa a plastar.
No per res més, eh?
No, per la resta.
Sí.
Vale, molt bé.
Llavors, no per la divertimenta, però l'anècdota s'ha quedat.
L'anècdota és bona.
Quina de platja anaves a dir, tu?
No, és que no l'anava a dir.
Ah, vale.
Però quan has dit això, pensava que diries... Perquè no és tan divertida. Simplement l'anècdota era que... Un cop, un Sant Joan, vam anar a la platja de Vilanova i érem jovenetes, crec que era el primer cop que anàvem de festa a la platja, i l'única premissa que vam dir és no ens separem. Vam posar els dos peus a la platja i de cop ja no hi havia ningú.
Ja us havíeu separat totes.
Una amiga descalça, tota la nit descalça, perquè va perdre les bambes. I al final de la nit se'n va adonar que portava les bambes a la motxilla.
No!
La motxilla l'havia portat
no!
tota la nit.
No!
Això també va ser divertit.
Sí, vam fer el passeig dues vegades a veure
buscant.
Si trobàvem les sabates.
Jo la mà...
Sí, jo se les menjo.
No li queda platja per córrer.
No, però és que aquella nit no n'hi havia cap de sencera.
Tampoc les veieu vosaltres. Exacte. A l'esquena de la pobra noia.
No. Ningú hi va caure amb aquella motxilla de fils que portava alguna cosa.
Doncs potser ja us va fer bé caminar una estona.
La motxilla només portava...
Portava les xancletes. Crec que eren xancletes o bambes, no ho sé.
Mira, potser sí que aprofitaré aquesta nit i explicaré una altra cosa d'aquesta mateixa nit. En un moment que també ens vam retrobar, la platja de Vilanova, al passeig, si vas cap al final, que hi ha la Daurada i això, hi ha un mur per pujar al passeig i aparèixer la Daurada. Doncs vam decidir que era una bona idea, en comptes de tornar endarrere i buscar unes escales per pujar, escalar el mur.
Sí. Ah! Sí, és un moment.
Clar, allò que un sui baja.
Sí.
Qüestió que, cert, van passar dos nois que van veure a tres noies intentant saltar un mur.
Que val a dir, perdona que talli, un dia parlarem de les escalades de l'Aina Soler.
Que escales molt.
Això no ho diré.
Té tendència a escalar a llocs una mica perillosos. Farem un programa d'escalada.
Per això m'ha costat triar l'anècdota, perquè hi ha moltes coses que no puc explicar.
Sí, no, un dia ho parlarem.
Jo un dia vull... Tenim un sopar pendent.
És veritat.
Sí, sí.
Llavors, això, doncs, dos nois van haver de fer un empuixament a tres noies.
Que els hi va saber un greu, segurament, els tres nois.
Ai, un drama.
És que jo diria que sí, perquè hi havia sang amb aquells genolls, eh?
Hòstia.
Sí.
És que hi havia com uns esbarzers, unes punxes. Sí.
Però un moment, per què no vau decidir tornar enrere i fer el camí?
Bueno, hi ha un moment de la nit que tu veus clar una cosa que potser en un altre moment no ho veuries tan clar. Ja ho deu saber.
Sí.
A vegades ho veus, sí. Bueno...
Però és que ens va costar molt pujar allà.
No, molt. Aquells nois devien pensar, pobres, totes escarrimxades, plenes de sang, suades, una anava descalça. Sí. Clar,
encara de psicòpata.
Van ajudar-nos, pobres, perquè...
Hem de pujar!
Home, no, clar, jo d'aquestes m'ha passat, jo, mira, anava a dir una altra, però és que ara m'ho fet recordar amb això de l'esgarrinxada del puja. A mi la festa, que com a, o sigui, també ens va quedar com a anècdota, que ja no va ser el divertiment com a tal, ens ho vam passar bé, però l'anècdota que se'ns va quedar de que vam anar a fer una festa al Monte, i vam dir...
Al camp, Nil?
Al campo. Al monte, com la cabra. Vam anar a pujar i vam dir, no, anem a una zona que sabem que és així planera, que no hi ha arbusto, que no hi ha molt, que podrem tenir, literalment, pues, la brossa, tot ok, però que tinguem espai, que estiguem lluny de població i que no puguem molestar ningú i que no ens vinguin pues, ni forestals ni històries a dir-nos no podem estar aquí, perquè ja sabem que no podem estar aquí, però és el pueblo, ens el coneixem tranquil·lament, anem a ocupar una mica el nostre propi terreny. Mm-hmm. Clar, la pujada i l'arribar al lloc va anar molt bé, perquè anàvem serens, acabats de sopar i tot estava fantàstic. Però ningú va pensar que tot el contingut que portaven les nostres esquenes, i no eren sabates, s'havia de buidar i que aquell contingut feia un efecte al nostre cos.
Passava.
Hòstia, el moment de baixar. O sigui, la festa va érem 6 o 7. Érem 6 o 7. Vull dir que era allò que una cosa petita nostra...
Íntim.
Sí, va haver el hippie de la guitarra, vull dir que va ser tot una mica... I amb altaveu, llavors...
Sempre acaba malament, eh?
La guitarra va arribar al lloc, s'hauria pogut trencar perfectament.
I el de la guitarra?
Però no, el de la guitarra...
Aquest normal
encara
no és el
busquen,
que acaba
pitjor.
No, el de la guitarra no estava... Si surt el de la guitarra, li agradava molt l'herba.
Sí, bona, l'herba
fresca.
I el camp ja se sap que en creix.
I el camp ja por doquier.
Sí, que n'hi ha.
I no, recordo un moment del descens de plorar, de dir, és que ens morirem avui aquí, no tenim cobertura, o sigui, tot era com un drama.
Tu pensaves que de veritat anàveu a morir, per exemple?
No, és que si era, només per baixar, neix per on és, era com penya-segat.
Ostres.
Vull dir, per això anava a una zona on no poguessin arribar els forestals així com així.
Clar, no, podien arribar-hi, segur que
clar.
No podien arribar-hi.
I vam dir, pugem, i o sigui, l'ascens ja va ser complicat de si, però la motivació d'arribar a dalt era molt òptima. Ara, la motivació de baixar baix era... De fet, va haver una pataca, ara que m'acaba de recordar la imatge, va haver una companya que em va avançar a mi, de cop.
Tenia molta pressa, ella, sí. Volia arribar abans.
I va, ella que ara estava dalt, jo estava a mig d'ascens, i de cop va passar... I va arribar baix.
Està bé, però la noia sí, recordo.
Sí, de fet, va trobar uns bolets.
Ah, bueno.
Sí, recordo un moment d'arribar baix, i dir, mira, uns fredolics, hi havia uns
bueno,
bolets
allò. Pues, fota't una altra hòstia, a veure si em tornes.
Va deixar genoll i cara, però ningú va arribar amb res trencat. Però sí que jo recordo el riure molt, el riure nerviós, de grup, d'estar tots molt neguitosos. És que ens anem a morir tots.
Sí, sí.
I tots ho estem veient i tots estem baixant i tots volem plorar a la vegada. Va ser graciós.
Bé, doncs.
Mira, que jo crec que aquesta podria llançar amb la meva pitjor experiència. O sigui, podria unir... No, no, que aquesta podria ser la millor i la pitjor a la vegada.
Jo la porto preparada, aquesta.
Doncs pitjor, per favor.
No, 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 porta, porta, fes.
No, ja l'he fet. Ja
és... era la mateixa.
Fas un pack, eh?
Sí, he fet un pack.
Jo us porto una prova i tot. Que és que quan he vist el guió he flipat. Dic, ha de ser així, ha de ser així.
Ho has d'explicar ràpid.
Sí, sí, ho explico molt ràpid. Estava a l'Auditori de Girona, a la gala dels Premis Enderroc.
Mira'l ell, una festa tonta.
I amb tota l'eufòria de que el vam guanyar, doncs em va agafar molta pixera.
Ai.
Molta, molta pixera. I vaig entrar ràpid i corrent perquè vam haver d'esperar la gala que s'acabés. 3 hores de gala, s'aguanta ràpid. Ràpid i corrents, entro al lavabo. Havíem fet unes cervesetes prèviament, allò que ja anàvem una mica finats per de la celebració.
Ja passa.
Hòstia, em vaig equivocar de lavabo.
Ai.
Que em baixo jo per pixar, jo m'assento. Així no em bruto res. I pim-pam, m'assento, no sé què, faig pipi, no hi havia baldó, i de cop s'obre la porta i una senyora molt reconeguda em fa... Ai, perdona! I dic, hòstia, no pot ser. Senyores i senyors... Em va veure assentat a la tassa del vàter, que després d'això li vaig demanar una foto, Carme Ruscalleda.
Oh!
Sí.
Oh!
Ens està ensenyant una foto. Aquesta foto va ser
després de que
la Carme...
Sí, foto va ser sortint de la lavabo.
Tingués algú... Ah, mira. A veure, Carme Ruscalleda. Ara, quan acabi de pujar-me els calçotets, ves, et pots esperar aquí un moment, que ens farem una foto.
Sí, clar.
El Marc Martí és així. És el típic fan acossador...
No, home, no!
...que t'espera a la porta de darrere perquè sortis i demanar...
Ho vaig fer amb el Jair Domínguez. Jair, si ens escoltes...
Sí,
jo volia que em firmés el seu llibre i no el vaig fer.
La part de darrere del Teatre Victòria...
Sí.
Perquè creiem que el Jair Domínguez no sortiria per la part de davant, sinó per la sortida de darrere.
No va sortir.
I ens vam quedar allà com a dos... exconvictes esperant...
Quanta estona vau esperar?
No, res, vam esperar, què, 20 minuts. Ens vam cansar.
I va sortir per la part del davant, no, el senyor?
No, no va sortir.
No va sortir, encara hi és. Encara hi és.
Sí, que el havia comprat ell. Després demà, el pop, Jair Domínguez.
Sí.
Sí.
Està allà tota l'estona.
Sí, sí, sí. Un llitet.
Tot el dia.
Jo, la pitjor de festa no és emprar la festa, sinó és l'endemà. Unes ressaques.
Mira.
Això quan et comences a fer gran. Escolta'm una cosa, nois. Veig que... com que porteu guió vosaltres, queden moltes preguntes. Voleu que fem una segona part o voleu deixar-ho matat?
Festa 2.0.
Sí, sí,
o la setmana que ve o l'altra, si us sembla, podem recuperar-ho.
Ho tornem a fer.
Voldrem molta festa.
Perfecte. Molt bé, doncs amb aquesta bona conclusió que hem fet, aquesta consensuació...
Mira, no hi ha res millor que sortir de festa i entendre's amb la gent.
I entendre's amb la gent, al final. Ho anem deixant aquí.
Bravo!
I tornem la setmana que ve. Adéu-siau, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Qualsevol bon final de festa, ens acomiadem del programa d'avui amb Pont Aeri i bueno, ja...
A mi m'agrada molt aquesta cançó.
Anem a fer un copeo.
Però el meu nòvio diu que és molt de fatxa, que quan escolto aquesta cançó no li deixo de caure bé.
Jo acabo molts cops de festa amb aquesta cançó. De fet, l'Adrià Roig fa discursos motivacionals amb aquesta cançó.
Què vol dir, discursos motivacionals?
Sí, comença, estem aquí avui reunits i ho clava amb la cançó i llavors acaba el discurs amb el subidon de la cançó. Ho has de veure.
Ho has de veure, perquè si no és el mateix.
Sí, explicat no acaba.
Bueno, doncs ja ens hi convidarem.
Ja li diré.
Bueno, doncs...
Acomiadem el programa d'avui diumenge.
Marxem, sí.
I tornem la setmana que ve, com sempre, el dissabte a la mateixa hora i el diumenge també, amb contingut extraordinari, divertidíssim, fresc, dinàmic.
Fresc, dinàmic i
ja
i divertit.
Adéu-siau.
Que vagi bé, adéu-siau. Yeah.
Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bon Aeri! When the stars begin to shine.